Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
En moltes poblacions del nostre país se celebren balls o representacions, en general, lligades a fets religiosos que han perviscut fins als nostres dies. Aquest és el cas del Ball de Sant Crist, que es fa el mes de maig a Salomó, al nord-oest del Tarragonès. És un ball parlat hagiogràfic que s'ha representat des de mitjans del segle XIX. Encara que aquesta representació té una antiguitat d'uns 180 anys, es basa en una tradició que remunta a mitjan del segle XVI. Històrics situen l'existència d'un Sant Crist a l'església de Salomó l'any 1552. La primera romeria coneguda de pelegrins que va venir fins al poble, treta pels miracles que se li atribuïen a la imatge, seria el 1613. La va organitzar la Confraria de la Sang de Tarragona. A inicis del segle XVII, Salomó era un centre de devoció i així es va acabar fent més evident amb la fundació de la Confraria del Sant Crist l'any 1691. El Ball del Sant Crist escenifica una llegenda local del segle XVII relacionada amb el rescat d'un crucifix que era l'Alger per part d'un mercader local, tot i que els primers goigs es van editar al segle XVIII. El ball parlat és un gènere d'espectacle de carrer en què s'uneixen dansa, textos dramatitzats, escenografia i tramoia. La versificació del Ball de Sant Crist es va encarregar un autor de balls, Marc Fuster, conegut com Marquet de la Dona, que en va fer el primer text dramàtic pels vols del 1840. En aquell moment, les representacions no es feien de manera regular i tenien lloc al carrer, prop de l'església de Salomó. El 1901 es va arribar a organitzar una expedició en tren des de Barcelona per assistir a la representació. Al llarg del segle XX, la tradició es va mantenir tots els anys. L'espectacle es va voler modernitzar l'any 1972 amb l'assessorament escenogràfic i de vestuari de l'Institut del Teatre. Des d'aleshores, la representació té lloc dins de l'església de Santa Maria de Salomó, on hi ha la capella barroca del Sant Crist, un conjunt artístic edificat en plena guerra de successió que va ser parcialment destruït el juliol del 36 i es va poder restaurar als anys 60. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'un ball en concret, d'una representació de la cultura popular en concret, però, pel que sé, és una tradició molt generalitzada a Catalunya, on se celebren un munt de balls, representacions, cants, etc, etc, lligats a tradicions populars, de vegades per lloar un sant o una verge, de vegades per un fet miraculós del passat, no? I em sembla que és un d'aquests casos.
Sí, sí, o un fet històric o un fet polític, sí, i llavors hi ha representacions, no? Jo he tingut la sort de veure'l dos vegades.
Aquest, el
Ball de Salomó, del Sant Crist de Salomó, i he de dir que és un espectacle de primer ordre per una raó. Primer, perquè lliga un fet històric, amb el qual, diguem, això s'ha de relacionar amb la pirateria, s'ha de relacionar amb els anys amb els quals, al segle XVI, doncs, l'islam, els infidels són vists com grans enemics, però les ratxes en fan uns els altres i els altres junts. Alhora hi ha comerç, alhora s'ha obert el camí de l'Atlàntic. No vol dir que l'Atlàntic no estés obert. Ho van descobrir els europeus que podien anar cap a l'Atlàntic, eh? Ens situem-nos sí, sí, sí. Que a vegades fem afirmacions sí, sí. Que són... Sí, sí. I estava sempre obert,
no? Vam civilitzar sí, no sé sí. Què. No,
i aleshores, diguem, tracta tota una dinàmica i tota una situació, diguem, miraculosa d'un fet de tipus social amb el qual hi ha darrere una fe molt important i hi ha la voluntat de recuperar, a partir, diguem, d'aquest fet, de recuperar com una mena de llegenda. El que és important de tots aquests balls és que creen poble i creen país, molt i molt a profunditat, perquè hi participa tothom. És a dir, clar, amb una població amb la qual una quarta part de la gent ja està involucrada, o una sexta part, és a dir, ara parlaríem d'Olesa de Montserrat, parlaríem d'Esparreguera, parlaríem d'altres llocs que
de
es fan...
Verges,
de Verges. De la Patum de Berga, del que vulguis, sí, de Solsona...
Cadascú té la seva feina, no?
Però què vol dir que hi ha una participació de que la persona és un subjecte, no és un espectador, és un actor. I tot això posat dins d'un fet històric amb una població que té poc més de 500 habitants, 600 o 700 habitants, amb aquestes característiques, i que té aquesta significació amb la qual hi ha lectura religiosa, i és, política, social i econòmica del moment. És a dir, i fet tot per actors amateurs, i que tinguin aquesta continuïtat històrica, això és un... Jo el recomano a tothom, és a dir, sempre que he pogut, a la facultat, als alumnes, la gent, els amics, sempre els dic, aneu-hi perquè és una cosa que us sorprendreu. La prova està que persones importantíssims, com sortirà després, del nostre dramatúrgia, s'hi van posar de dalt a baix per dir això és un, té un nivell
és que
extraordinari.
Que, evidentment, el segle XX, en bona mesura, i el XXI, sens dubte, és un segle, almenys per la nostra societat, bastant laic, la religió ha perdut el pes que tenia en el passat. Sí. Però les arrels de religioses i el rerefons va molt més enllà de la creença o no, o la creença amb l'ortodoxia o no. I aquest ball, i tants altres, les processons de Setmana Santa, per posar exemples molt diferents, aquest encara més clar, fins i tot, ja no és una qüestió que, evidentment, participa només la gent que creu exactament en aquell ball o en aquella processó com a representació de la seva fe, sinó que va molt més enllà, un tema popular i cultural.
No? Sí, és un fet antropològic, és cultural i és social. És aquella explicació que alguna vegada he sentit. Escolta, jo estic molt, molt enamorat de la cultura egípcia, molt dels seus déus, però no crec en els seus déus. Això no vol dir que no ho valoris, ho potenciïs, ho estudis.
Sí, i ho estimis.
Tu pensa com vulguis, però és a dir, que la base cultural i tots els components que té, que són extraordinaris, aquí tenim una peça arqueològica que si la tinguessin a molts altres països del món, mare de Déu, venir a pensar-ho.
Quan el doctor Soler Sabater parlava de peça arqueològica, no parlava del nostre convidat, que no l'hem de considerar una peça arqueològica, és el doctor Antoni Virgili Colet, tinc la sort de tenir-lo altres vegades aquí, doctor i professor d'Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona, i és autor del llibre El Ball del Sant Crist de Salomó, Història, Tradició, Mite i Identitat, 1843-2022, que ha publicat la Banya Edicions. Doctor Virgili, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia.
Molt bon dia i moltes gràcies per permetre'm ser-hi.
No s'ha enfadat per això de la peça arqueològica, no?
En absolut. és que és cert que és una peça arqueològica.
No, vostè, de peça arqueològica.
A mi particularment. No. Home, estic jubilat. I
ja, llavors,
en aquest sentit...
Comencem a la fase arqueològica, sí. Anem a parlar una mica de la base d'aquest ball. Primer una mica com és, perquè els nostres oients se'n facin la idea. Què es fa per representar aquest ball?
Bé, a veure, és una representació de teatre popular que data d'això que dèiem, de mitjan segle XIX aproximadament, i que s'ha anat mantenint al llarg dels anys fins ara. Evidentment ha evolucionat. Què explica això? Ens explica de quina manera... és una llegenda, que sí que és veritat
ara
que
parlem la base, però...
té un trasfons històric, és evident. Abans el Josep Maria ja ho ha explicat perfectament, que hi ha una base històrica, però això es revesteix d'una llegenda que és un Crist que se li atribueixen miracles, i el primer miracle va ser el rescat d'aquest Crist.
De la mateixa figura.
La mateixa imatge, diguem-ho així,
imatge,
no?
Sí, potser és la manera...
Era el nord d'Àfrica, l'Alger, concretament, i un mercader del poble, que es deia Josep Nin, el va voler... Bé, va anar a l'Àfrica a buscar blat, va descobrir aquesta imatge, de casualitat, la va voler adquirir, no hi havia manera, no arribaven a fer els tractes amb el seu propietari, però finalment van quedar que l'adquiriria si pagava en plata el que pesava aquella imatge. La van posar en unes balances i van anar tirant monedes, i quan va arribar a la número 30, que això també és un fet simbòlic, són les 30 monedes del vers de Judes, no? de la tradició de Judes a Jesús, doncs els canestrons van quedar igualats, i llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, ja us ho podeu imaginar, el mercader musulmà no la volia donar perquè deia que era un acte de bruixeria, que allò era una estafa, que si tomba, que si gira... Bé, finalment, doncs... clar, ja, per tant, comencem ja el miracle ja en la seva adquisició.
Aquí hi ha comerç aquí... i aquí hi ha recursos del blat que vingui cap aquí.
Sí, ara parlem. Continuem el miracle que estem en un moment transcendent ara. Sí. El miracle que...
bueno, bàsicament, aquest és el més gran. Llavors, a partir d'aquí...
Quan, se l'emporta, quan arriben, vaixell,
quan arriben justament, de fet, també arriben a les platges d'Altafulla, per mar, el desembarquen...
Que Altafulla i Salomó, diguéssim, estan encarats, no?
Sí.
Altafulla són... al costat de entre Torredembarra i de Tarragona, perquè ens
doncs
en fem la
van agafar el camí tradicional perquè el primer sojorn el van fer justament, diu la tradició, que va ser a Torredembarra. I l'endemà, doncs, ja van venir cap a Salomó directament. I a partir d'aquí, doncs, ja us ho podeu imaginar. Tota la fama del món, romeries, ja tenim aquesta documentada el 1613, per tant, des de Tarragona, Per tant,
això el miracle
vol dir que ja era, que ja era habitual de fer-ne.
El que es deia és que el miracle aquest era perquè el Crist havia volgut tornar i havia volgut anar a Salomó.
I anava a Salomó.
Clar, i això passava molt, també Santa Eulàlia, quan la volen enterrar a Barcelona, pesa molt fins que no la porten a enterrar a Santa Maria
això
del Mar. No,
entra dins tota la tradició d'això que en diem els Cristos miraclers, no? Que agafen diverses versions, depèn del lloc. El de Balaguer, per exemple, ara aquests dies hi ha d'haver el de Balaguer,
El Sant Crist de Balaguer.
Que diu que va pujar per l'Ebre, va remuntar l'Ebre venint des de l'Orient, va travessar la mar Mediterrània
i la figura, diguéssim.
Va entrar, la imatge.
La imatge del Crist.
Va anar surant, va remuntant
va
l'Ebre
pujar
i el Segre.
Ebre i Segre.
Déu-n'hi-do. Fins a Balaguer.
I només la va poder arrencar. Bueno, però, esclar, aquí hem de parlar del Crist de Salomó,
No,
aquestes llegendes.
Sí que és veritat que forma part... I el de les 30 monedes, és a dir, el rescat per 30 monedes, hi ha el Crist de Bellpuig, diuen el Crist de Bormio, i el Crist del rescat de València.
Que també és amb 30 monedes.
Amb 30 monedes. I ara, sabem...
Les 30 monedes que Judas presumptament va rebre per tal de trair Jesús al Gòlgota, no?
Aquí hi ha aquest fons, diguem...
30 monedes de plata.
Sí, 30 monedes de plata. Llavors, sí que és veritat, quan van publicar el llibre... No ens havíem plantejat el fet que aquesta llegenda pogués ser una llegenda molt estesa per la Mediterrània i que pogués tenir... I quin era el seu origen?
Clar.
I això resulta que ara, en qüestió d'uns mesos, tenim una hipòtesi en què possiblement és una llegenda, possiblement, ara això ho hem d'anar treballant i a veure si ens en sortim. Que tingui el seu origen en l'ordre dels trinitaris, que es dedicaven, l'ordre dels trinitaris es dedicava a fer rescat i intercanvi de captius amb el nord d'Àfrica.
Era com els mercedaris, era una altra ordre d'aquestes.
Exacte.
El mercedaris potser és la més coneguda, però...
Però els trinitaris resulta que tenen una llegenda gairebé idèntica, la tenen recollida, i, a més, ho tenen amb un programa iconogràfic amb l'Església dels Trinitaris de Vic, que en aquests moments està secularitzada. No és d'accés al públic, i està en fase de restauració. Hi ha una certa dificultat ara per entrar-hi, però no fa gaire que des de l'Ajuntament ens van permetre l'entrada. Bueno, allò és una meravella, perquè estàs veient, dius, si l'origen no està aquí... ha d'estar molt a prop d'aquesta llegenda més estesa,
estesa
i que,
arreu,
aleshores, localment es va adaptant.
Clar, el que comentava en Josep Maria Soler, la base, òbviament, és un tema religiós, sens dubte, no cal discutir-ho gaire, però té una base amb la realitat d'aquell moment. Estem parlant de mitjans del segle XVI i, per tant, és una situació... molt complexa, on l'imperi otomà té una gran força, dona suport, o de vegades directament fins i tot, a una sèrie de corsaris, que des d'aquí es diuen pirates, però des d'allà es diuen corsaris, que dominen la Mediterrània, i que molts d'aquests captius són utilitzats després per ser rescatats i són portats al nord d'Àfrica, diguéssim. Aquest és una mica el concepte bàsic que succeeix. I fan unes entrades... Clar, si entren fins a Salomó, per entendre'ns, és lògic, perquè Altafulla o Torredembarra, les platges, era un bon lloc d'entrada cap a l'interior, seguint remuntant el Gaià, no? Doncs sí, aquest tipus de... Això també passava a Llobregat, passava al Ter, etcètera, etcètera, eh? Per tant, era una cosa molt generalitzada al país.
Bueno, i totes aquestes torres de defensa que trobem a tota la
costa. Aquesta torre de defensa en té 8 o 9,
vull dir que... Sí, sí, tota la costa, i a l'Empordà n'està ple, a tot arreu.
Sí, sí, arreu. Per tant, era lògic, això, diguéssim, que sorgissin històries i llegendes barrejades, clar.
Aquesta és la tradició. Clar, la tradició el que fa és generar una gran devoció. I aquesta devoció a nivell popular, a nivell del poble, es concreta amb això que heu dit en l'encapçalament, no? Que és que es funda la confraria del Sant Crist i al cap d'uns anys es va construir la capella, es va decorar amb uns mitjans espectaculars. Això vol dir que hi havia diners.
Clar, de la mateixa manera que avui el Salomó centre... en aquell moment que devia tenir 200 habitants, 300 habitants, vés a saber, però... Per allí, per...
No, 300 no.
No arribaven a 300. No. Esclar, pagar-se una capella de nivell no era impossible.
Això vol dir que com a centre de devoció...
allí hi havia recursos.
Allí hi havia recursos. Aleshores, bé, es fa aquesta capella, es va decorar amb un dels pintors, que és Pons i Montrabà, que en aquell moment era una de les primeres espases en el barroc català. Els Bonifàs fan el retaule, que també és...
Potser els millors o com a mínim els més coneguts pintors de l'època.
Almenys sí. a nivell comarcal, sens dubte, els millors, eh?
Sí, dins del país, bueno, entre els tres primers.
Hi havia el Viladomat, el Viladomat que potser era la primera espasa, no? Però després ja venien aquests. Per tant, això vol dir que allí hi havia molt de moviment, amb certesa. I aquesta tradició que genera la devoció, al cap d'un temps adquireix una dimensió literària. I jo crec que aquesta és la clau de tot plegat, no? Neix la llegenda, neix el mite, es concreta amb uns goigs, els goigs expliquen exactament...
Els goigs són una mena, de poemes, allò curts, que van lligats molt sovint a una imagineria. És una època en què...
Normalment són quartetes, no, els goigs?
Sí, si no recordo malament, sí. Que van lligats a gravat, és una època en què el gravat pesa moltíssim i que la impremta s'està establint i que, per tant, les impremtes han arribat al país i el que es venen són fullets... molt sovint, on hi han impresos goigs, és el moment clau, finals del 16.
Tenim els més antics que tenim, que no estan datats, el principal especialista ja en el seu moment, que és conegut amb el nom de Torrell, Salvador Torrell, Torrell de Reus, li deien, els data cap a mitjan segle XVIII. I és la primera referència escrita de la llegenda. Mm-hmm. Escrita. I després, la següent dimensió literària és quan aquesta història tan comprimida que hi ha en els goigs es concreta en un text dramàtic per ser representat teatralment, que és el que diem el ball del Sant Crist, el ball com a gènere literari.
El fet de que això aparegui 1840, pensem que és just quan acaba la Primera Guerra Carlina, és una zona on el pes dels carlins és molt gran, diguéssim, i, per tant, diguéssim, hi ha una certa tradició catòlica molt afermada i molt arrelada. No sé si tenia alguna relació. No sé si el fet de que aquesta població de Salomó, no sé exactament si allí hi havia carlins o no, però Tamarit, per exemple, que està al costat, n'estava plegat, diguéssim. Per tant, no sé si això va passar a l'hora de fer això.
En el món rural, el carlisme estava molt arrelat. El que passa és que sí que és veritat que de les dues primeres guerres carlines pràcticament no en tenim notícies concretes a nivell comarcal. De la tercera, sí.
O la tercera, que és cap a finals de segle.
Sí, quan hi ha la restauració borbònica, diguem, no?
El 72, el 76, més o menys.
Llavors sí que en tenim. Però bé, és probable. I de carlins, evidentment, n'hi havia. I a Salomó tenien molta força.
Però això que deies ara tu, Enric, de religió, hem de pensar que el segle XIX, que és un segle amb el qual hi ha la lluita de si l'Església pot continuar sent un organisme tan important, alhora que avança molt el clericalisme, l'anticlericalisme, el laïcisme, fins i tot l'ateisme, és l'època en la història de Catalunya que es creen més ordres religioses. sobretot femenines.
És una reacció doble.
És una reacció doble, exacte, per intentar salvar-ho, les dues coses.
Sí,
eh?
Sí, en contra i a favor. I allò creix i té més efervescència.
Bé, en el cas del Ball del Sant Crist, jo diria també que és un mitjà de propaganda, de manteniment de la tradició, és a dir, de fer-lo de manera intermitent, perquè llavors no es representava cada any. Llavors es representava... Bé, no hi havia una periodicitat clara, diguem. Aproximadament un cop o dos cada dècada es feia.
La confraria del Sant Crist de Salomó es va fundar el 1691 amb uns estatuts aprovats pel bisbe de Barcelona. En aquell moment, la imatge estava situada en una capella diferent de la capella barroca que es va aixecar pocs anys després. La confraria estava vinculada a les autoritats locals, com el prevere i rector de la parròquia, Joan Vilardell. En podia formar part qualsevol persona, eclesiàstica o seglar, i entre les seves funcions, la confraria es comprometia en un dels articles fundacionals a celebrar les festes patronals. El dia de la invenció de la Santa Creu, el 3 de maig, que més endavant culminaria amb el Ball Parlat, i la festa de l'exaltació de la Santa Creu, el 14 de setembre, que amb els anys es va deixar de celebrar.
Cada any, el dia de la Santa Creu de maig, es faci una festa solemne conforme és acostumat a fer en la dita església parroquial en la capella del Sant Crist. I en l'altar major de la dita església parroquial se celebrarà un ofici solemne, en el qual ofici assisteixin els prohoms i restants confrares pregant a Déu Nostre Senyor per la pau i concòrdia entre els prínceps cristians, exaltació de la santa fe catòlica, augment de la dita confraria i per les necessitats comunes i particulars dels confrares. I per això sigui gastat el que apareixerà menester, segons la possibilitat i emoluments de la dita confraria aconeguda de dits prohoms. I que cada un any, l'endemà del dia de la Santa Creu de Maig, en la capella del Sant Crist de la dita església parroquial, se celebri un aniversari per als confrares i confraresses i pagui el dit clavari de diners de la dita confraria. I el dia de la Santa Creu de setembre, cada un any, es faci una festa solemne a la capella del Sant Crist de la dita església parroquial, conforme s'és acostumat fer a coneguda dels dits prohoms, segons la possibilitat de la dita confraria.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb l'Antoni Virgili i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del Ball de Sant Crist de Salomó, aquest ball tradicional. Tradicional fins a un cert punt, pel que veig, no? O sigui, d'una banda, està basat en uns fets, si podem dir-ho així, del segle XVI, consolidat el XVII amb la confraria, etcètera, etcètera, els goig ja del XVIII, però el ball com a tal fins a 1840 no existeix. Quan es va escriure el que és el text bàsic del ball, sabem si l'autor es va basar en el que ja es feia o s'ho va inventar tot de nou?
No, d'inventar-s'ho no s'ho podia inventar, evidentment. Va donar continuïtat, diguem que va allargar tot l'argumentari, es va allargar, però el fil conductor eren els goig, allà ja hi és. Qui rescata, com es rescata, de quina manera, que si el pes de les 30 monedes, que si el retorn cap al poble, que si la devoció, tot això ja hi era. El que passa és que, evidentment, amb la composició del Ball Parlat, és com fer una pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, no? Que vas posant històries i vas afegint històries, però el... Diguem que l'esquema argumental ja estava fet.
Se sap com es va fer? Es va encarregar o va
es
ser...?
Es va encarregar, es segur. Va encarregar. No, això segur que es va encarregar per part de... Jo crec que qui tenia la veu cantant a l'hora d'organitzar els actes i de fer tot plegat era la confraria, estic convençut d'això.
Que devia tenir uns certs diners per fer-ho, perquè, esclar, això no devia resultar gratuït per
com
la confraria.
Com tots els centres de culte passats i actuals, allà on hi va molta gent... normalment es recullen diners.
Clar, i per tant...
Ah, no, i la fe, hi havia fe. Home, i
clar,
voluntat.
Clar, evidentment, que, no, sí, clar, sí, que per això hi anaven, sí, sí.
S'encarrega amb un autor de Valls, que és relativament a prop, diguéssim, sí, sí, però sí. També és una mica xocant, això. Sabem alguna cosa d'aquest Marc Fuster, d'aquest sí, Marquet de la Dona?
Sí, 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 s'han fet estudis biogràfics d'aquest autor. Era conegut ja com a un compositor de Valls Parlats, n'havia fet d'altres.
Ah, és un home amb prestigi, sí, per tant,
sí, sí,
experiència.
En aquest sentit, sí, sí, sí. Passa que era és una literatura molt senzilleta, també, eh?
Yeah.
Molt de tipus popular, molt, sí, de, sí, molt d'autodidacta. Però, sí, bueno, sí, que ja tenia...
rimes òbvies,
que ja
etcètera.
Tenia la, sí. Que ja tenia la seva habilitat, evidentment, per sí, fer-ho.
Sí. Bueno, però és allò que es deia, no? Que el teatre popular és el que arribava a la gent.
Ah, exacte, ah. Sí, sí. Sí, sí.
Clar, des del primer moment, pel que sabem, per tant, aquest text va arribar a Salomó i es devia començar a assajar, perquè, clar, no és el mateix el que sortia i que t'havien repetit els pares i l'àvia, i tu sorties i et sabies la tonada que cantaves del Goig, que això, diguéssim, és relativament senzill, a un text nou que s'havia de fer, encara que fos la base la mateixa, s'havia de reconstruir. Clar, això no devia ser senzill.
I s'havia d'estudiar, i hi ha un repartiment amb actors. Clar, d'això... Fins i tot en els textos que tenim més antics, que són còpies que es van fer l'any 1843, doncs es diu...
Tres anys després, no?
Es diu o sigui, quants parlaments té cada personatge i quantes intervencions de dansa hi ha. Això està, en un resum al final, està tot tipificat. I com a repartiment en tenim un de l'any 1925, també escrit a mà, manuscrit, per tant, no? En què surten, doncs, el fulanet de Cal, no? Perquè, clar, totes les cases tenen
el
nom,
Cal,
no?
No sé què, sí.
Aquest és el mercader, el diable, el no sé què de tal casa. Vull dir que això, i esclar, s'ho havien d'estudiar i l'havien de recitar. I era llarg, eh? Perquè estem parlant... vam fer un aniversari i van fer una lectura dramatitzada d'aquest text antic, perquè evidentment això no es pot, ara tal com estava en el segle XIX, no ho podem representar. I va durar...
Per què? Perquè ningú ho suportaria, potser. Home,
perquè és molt llarg, molt pesadot, és molt tediós, és sí, ja. Molt repetitiu.
Clar.
Bé,
hem de pensar també com devien estudiar, eh? Perquè amb el grau d'analfabetisme que hi havia, molt sovint devia ser la repetició constant.
Anant repetint, esclar.
Clar, de gent que ho llegia i repetia, llegia i repetia, sí, però no ho devia llegir tothom.
Sí, però recordo en aquella deessa egípcia, no? Em sembla que és egípcia, que és la deessa de la memòria. I diu que quan arriba la lletra, què se'n farà de tot aquest saber tan extraordinari que és la memòria?
Ja, sí, sí.
Atenció, que la gent té... És a dir, sí. Jo recordo gent analfabeta al voltant del meu poble i que tenia una memòria extraordinària. Se'n recordaven de tot, perquè no llegien, però ho memoritzaven, eh?
Sí, sí, sí. Doncs clar, ho havien de fer d'aquesta manera, que no n'hi havia d'altra.
Per tant, ja avances que allò que es representava el 1840 no és el que es representa avui en dia, malgrat tot.
No, dèiem una mica de la durada abans, no?
Sí.
Jo recordo que aquella lectura teatralitzada, és a dir, no hi havia... no hi havia dansa, no hi havia res, se'n va anar a les dues hores, eh?
Déu-n'hi-do.
Ara imagina't allò que ho hagis de fer avui. No, vull dir, s'havia de renovar d'alguna manera. I es va anar renovant, eh?
O sigui, al llarg dels anys, mica en mica es van introduir canvis, suposo.
Sí,
entre
sí, sí, sí.
Coses que no funcionaven, això, de fet, també passa amb les obres de teatre noves, no?
Sí,
les obres de teatre ja clàssiques, eh?
Exacte,
Que s'introdueix aquella escena, potser la picarem una mica més, i aquesta, traiem aquesta frase que no...
Adaptació, no? La interpretació de Hamlet.
Sí.
Ara fan acords de tota mena i ho situen al present, al passat o al futur.
Es fan adaptacions.
Però més enllà, amb aquests textos clàssics encara, però sobretot amb obres noves, es fa molt, es prova molt, en els assajos es refà, no? I suposo que amb aquesta tradició popular sí. Aleshores, al muntar això, Aquest ball suposo que es devia fer també no només per devoció popular, sinó per atreure gent, no amb el sentit de turisme que nosaltres diem avui en dia.
Era una forma de fer turisme,
clar,
també. Sí, sí.
Era tot al voltant, devia arribar molt més enllà, devia arribar al Penedès, devia arribar al Garraf, etcètera, etcètera.
I a Barcelona.
I a Barcelona també baixava gent.
Sí, perquè es van organitzar fins i tot trens especials per poder anar a assistir als actes de la Festa Major de Salomó en honor al Sant Crist. I a veure el ball. Sí, sí.
Clar, el tren de Barcelona, em sembla que arriba a 1862 o 64 a la zona, si no ho dic de memòria, em sembla que arriba el tren de
Barcelona. La línia de Tarragona.
Sí.
No, però no és la línia de Tarragona, és la línia de Lleida.
Va, nosaltres, d'acord.
Sant Vicenç...
D'acord.
Aquesta línia mm-hmm. es va construir entorn del 1882.
Tardant, aquesta.
Sí.
És tardana.
Sí, sí.
Per tant, ja baixaven... O sigui, es va constituir el Ball de Salomó com un dels balls
era
de
un
Sant
referent,
Crist.
Era un referent important en aquell moment, perquè el 1901, ja us dic, hi ha un tren especial, Barcelona-Salomó, i que es van recollir més de 300 bitllets que la gent llançava quan arribaven a l'estació.
Bitllets
el 1901, tren. Bitllets de tren.
Déu-n'hi-do.
I després, el 1910, hi va tornar a haver un altre tren especial. Vull dir que hi havia una tradició, en aquest sentit. Barcelona. La gent de més a la vora, la meva mare encara, i això ho explicava, recordava la quantitat de carros que hi havia i que els aparcaven pels afores.
Allà on podien, sí.
Allà on
sí.
podien, exacte, com ara quan es
sí,
fa una fira
veiem,
o quan
coses, sí.
una cosa semblant.
Veiem cotxes,
sí.
però sí,
amb exacte.
Amb el mateix concepte.
Llavors, amb carros.
Aquesta tradició que es anava a representar no de manera del tot regular, sinó que anava saltant de...
Intermitent.
Sí, de tant en tant. Es va interrompre clarament en algun moment, a part de la Guerra Civil, que suposo que, òbviament, es devia interrompre.
No. D'interrupcions, allò que diguem...
De debò.
O sigui, volgudes, cosa, programades, d'interrupcions no en tenim. El 1925 es va fer, es va representar, plena dictadura de Primo de Rivera, llavors en castellà.
Ah, us va haver de traduir.
És que hi ha versions en castellà, també. Simultàniament, El 1898 ja tenim una doble versió, una en castellà i una en català. Us podeu imaginar com ho devien dir en castellà,
clar,
llavors,
clar,
la gent, no?
Si l'accent devia notar-se una
perquè,
mica.
Sí. Perquè encara sí que es recorda quan, just després de la guerra, el 39 i el 40 es va fer.
O sigui, el mateix que havia fet la dictadura, la persecució de la llengua i la cultura catalana, el franquisme encara molt més exagerat i amb voluntat de genocidi absolut.
Sí, sí. Però es va fer, es va representar, i esclar, hi ha testimonis encara, no? Que ara en aquests moments ja no, perquè cada cop n'hi ha menys de testimonis, però a mi encara m'ho han explicat, no?, de les catalanades de quan feien la recitació, no?, en castellà, no?
Les versions més antigues del text dramàtic del Ball del Sant Crist, encarregat a l'autor ballenc Marc Fuster, conegut com Marquet de la Dona, daten, com dèiem, del 1840. Aleshores, l'espectacle es representava al carrer. Després se n'han fet diverses versificacions en català i en castellà, fins a 11 versions completes conegudes i una de fragmentària. En l'estructura clàssica d'aquest ball parlat, l'actuació acabava amb un parlament del diable, de to còmic i burlesc, que tenia com a objectiu recaptar diners entre els espectadors.
Ara arriba lo gran diable de l'infern, lo més cruel, perseguidor de les ànimes, contrari de Sant Miquel. Esteu tots a silencio. Lo que vos vull explicar, que me allargueu bé la bossa quan jo vindré a captar. Qui no me farà caritat a l'infern me lo enduré. Tot lligat de peus i mans, lo entregaré a Lucifer. Jo vull parlar per tothom, per los del poble i forasters, perquè tenim molts de gastos i farem molt pocs diners. Allà ne veig una que riu, que és una gran joveneta. Com jo passaré a captar, m'adonarà mitja pesseta. Allà ne veig un ecovino, que porta lo pantalón estret. Com jo passaré a captar, me donarà un 22-et. Allà ne veig una bellota, que no té dents ni queixalls. Jo li conec en la cara que no m'hi allargarà les mans. Però lo beneït Sant Cristo un càstig li donarà que li farà sortir una ronyada que sempre esgarraparà. I tu, vell, que te'n burles i fas cara de gandul. Te faré així 7 floruncos i morenes prop del cul. Tot això ho fem per riure, no per ningú interès. Qui no pot donar una pesseta, almenys que ne dongui a 3.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Virgili, aquest diable, Déu-n'hi-do, eh? Tu, vell, que te'n burles i fas cara de gandul, sí, te faré 6-7 furunclos i morenes prop del cul. Home, no està malament, no? Està malament. Com a càstig però és
acabat,
bastant
acabat, dolorós. Acabat al final, sí. Diu, tot això ho fem per riure, eh?
Ah, no,
diu,
no, encara.
Qui no hi posi una pesseta, diu, almenys que n'hi posi 3. Per acabar-ho de replar.
Encara es diu aquest Parlament?
No, això canvia cada any. Sí que és veritat que durant des del 39, l'última vegada que havia sortit va ser el 25, l'any 25. El 39 i el 40 evidentment no. Un diable
del,
no tenia
perdó,
sentit.
Del 25 al 36 no hi ha cap representació.
No hi ha cap representació.
Se sap la raó o simplement és...
Bueno, suposo que després del 25 potser s'hauria fet cap al entorn del 33, 34, però llavors la cosa estava ja una mica desbarada.
Ja, no era el moment. No era el moment.
Bueno, els fets del 6 d'octubre a Salomó, que van ser bastant durs, diguem, ja reflecteix que hi havia
violència.
Bastanta tensió. Home, sí,
hi va haver algunes manifestacions anticlericals, no?
Oh, tant,
un llibre
tant.
Que vau publicar de la història de Salomó.
Sí, un article que va fer el Guillem.
Guillem Virgili.
Un fet anticlerical a Salomó que va ser l'any 33. Bueno, que ja se significava, no?, aquesta polarització que hi havia.
Clar, Salomó devia ser una població rural.
Rural, sí,
i clar, amb aquella contradicció que tant expliqueu els historiadors de la República, de la gent, per una banda, molt republicana, per una altra banda, molt catalanista, per una altra banda, molt clerical... una barreja
rabassaire
o anarquista, tot combinat
molt anticlerical,
molt missaire, les dues coses,
tot allò
és allò que deia, no?, de que el clericalisme és i l'anticlericalisme és la cara i creu de la mateixa moneda.
Exacte.
Aquestes passions tan desfermades amb el tema
i llavors, clar, no,
i l'actitud de l'Església, perdó, en aquell moment quina era a Salomó respecte al ball amb aquells anys?
Totalment hi havia una compenetració absoluta, llavors. Clar, sí. És que s'organitzava, des de la confraria s'organitzava tot, i això encara existia. I diguem que el ball no era res més com una mena de translació del que era la processó i tots els actes a favor del Sant Crist, clar. El ball formava part de tota aquesta moguda, de tota aquesta estructura.
Quan arriba la guerra, la imatge del Sant Crist...
La van cremar.
Va ser cremada.
Es va cremar.
Ja m'imaginava.
Es va calar foc a l'església. Es va calar foc a l'arxiu parroquial.
Sí, això
va ser el més... Perquè ens hem quedat... Bueno, ens
sense
hem quedat
informació.
Sense història, diguem, no?
Sí, en part. Com sí. Tantes poblacions de Catalunya.
Sí, recordem, a la ciutat de Barcelona només es conserva el del Pi i per l'actitud heroica de les bibliotecàries de l'Hospital de la Biblioteca de Catalunya que van allà a salvar-lo, tota la resta d'arxius...
I perquè era Barcelona, segurament.
Desapareixen, ja, sí. Ja. O sigui, que vull dir que llavors, va ser una...
Clar, Salomó era bisbat de Barcelona.
Sí, això és
perquè
curiós.
Perquè el bisbat de Tarragona, el Vidal i Barraquer, havia ordenat que els arxius parroquials es concentressin a Tarragona, l'arxiu arxidiocesà.
Això es va salvar molt. Sí.
Molts se van salvar gràcies a això.
El Cuber i d'altres, per aquesta raó.
Sí.
En tot cas, comentàvem, acaba la guerra, però clar, no tenim el Sant Crist. No hi ha imatge.
No,
bueno, què se'n fa?
Es va reposar. Es va encarregar amb un taller d'imatgeria d'Olot, la imatge que hi ha ara.
Que és la que s'ha mantingut.
Ah, exacte, aquesta sí.
Mm-hmm. Com es porten aquells anys que, recordem, la eclosió del nacionalcatolicisme, en bona mesura per la pressió del règim, en bona mesura també perquè després del gran trauma de la Guerra Civil hi ha una eclosió natural, també, diria, del fet religiós,
sí,
no?
Sí,
la,
sí, sí.
La gent, a veure, després s'inspira d'una altra manera davant de la tristesa que hi ha al voltant.
Sí, però no? amb el cas del ball parlat de Salomó, s'ha de dir que els rectors amb això van col·laborar molt en el seu manteniment. El primer rector després de la guerra, que es deia, era mossèn Marçal Martínez, que ja tenia també una tradició literària important, va fer les primeres adaptacions dels textos antics. I després hi va haver també un altre mossèn que va donar molt d'impuls a que es fes. L'any 1954 es va tornar a fer. I van ser els mossèns, justament, els que d'alguna manera podríem afirmar que gràcies als mossèns hi va haver aquest manteniment.
Perquè la confraria va desaparèixer.
La confraria com a tal va perdre el seu paper. Mm-hmm. Sí, sí.
Hi ha certs llocs a la immediata postguerra de la Catalunya rural amb el qual s'ha de tenir en compte, tal com era la gent i les circumstàncies de l'època, dels anys 40-50, que hem d'entendre el que hi ha alguna vegada de l'Ilai Reguer, del Pare Massot,
sí,
o de l'Armand Puig,
l'actual
secretari de la biblioteca.
És que el càrrec està pensant, sí, important, és un càrrec, sí, sí, molt important,
molt important
dins del Vaticà, però no recordo
deien,
el nom exacte.
És que hem de tenir en compte, i ells ho deien des de l'experiència acadèmica, no religiosa, que en molts llocs l'únic que tenia cultura, a part del mestre i el metge i alguna persona més, era el que portava sotana.
Sí, sí.
Clar, això
sí,
és
sí,
així.
I llavors, depèn de quin tarannà tenien, clar, el que podien, diguem, no? A Salomó hi va haver mossèn Joan Bernades, que va ser l'últim capellà que es va anomenar des del bisbat de Barcelona, perquè després ja es va fer el canvi cap al bisbat de Tarragona, doncs que era un activista cultural i catalanista de primer ordre en aquell moment, i va fer tot el que va poder, i ell, d'alguna manera, també estava al darrere de la representació que es va fer l'any 1965. Uh-huh. I veiem d'aquestes versions fetes per l'anterior mossèn, fins que arribarà la gran revolució de l'any 1972, que això ja és una altra història.
Exacte, la gran modernització de l'espectacle s'aborda el 1972 quan el director del ball parlat, Enric Reverter, aprofita els seus contactes per demanar assessorament a l'Institut del Teatre. En concret, van comptar amb els consells de Fabià Puigcerver, Iago Pericot i Juanjo Ballán, professors del taller laboratori d'escenografia de l'Institut. La seva contribució va ser decisiva per renovar l'espai escènic i el vestuari del Ball del Sant Crist, però també perquè van ser ells els que van suggerir que la representació es fes dins de l'església quan faltaven molt poques setmanes per l'estrena.
He de ser sincer, Fabià. No ens pensàvem pas que la gent de l'Institut del Teatre atendria la nostra petició.
Hauríem estat rucs de no fer-ho. El que teniu a Salomó és una joia del teatre popular. Em meravella que un poble tan petit hagi pogut mantenir una tradició ancestral al llarg dels segles. I a sobre que sigui una obra de teatre. Heu de jugar un paper tan important com la Patum de Berga o la Dansa de la Mort de Verges.
Doncs a mi em meravella el partit que li podem treure uns llençols.
Esclar, es tracta d'encadenar les escenes sense interrupcions. Els llençols estesos de la casa es converteixen en el balam del vaixell que va portar Josep Nin a l'Alger, segons la llegenda. I els suports que aguanten vaixells i veles serveixen per penjar els tapissos i traslladar-nos a la casa del comerciant magrebí. Si juguem amb una tramoia minimalista, ens podem centrar en el vestuari i la llum.
És brillant, Fabià. Jo he pensat que per eliminar escenes repetitives es podria repartir entre tres narradors.
Meravellós. D'això, fa dies que en Iago i jo us volíem fer una altra proposta. Creiem que l'espectacle s'hauria de representar a l'església.
No fotis, Fabià. Ja havíem dit que no el faríem al carrer per si de cas plou, però per això hem previst fer-ho al nou pavelló esportiu del casal.
Es tracta de fer un salt endavant. Si feu el ball a la parròquia, es projectarà millor cap a l'exterior.
No et dic que no, però és que ja som al març, i el ball s'ha de fer a finals d'abril. No sé si tindríem temps per rebre l'autorització del rector i l'arcabisbat. Oh, i que la gent del poble ho accepti i no ho vegi com un sacrilegi.
Per molts problemes públics que hi pugui haver ara, heu de pensar en el demà. Encara que no és un acte sacramental, L'estructura està del tot identificada amb l'església. Si actueu al temple, convertireu aquest acte en el més important de la comarca. Serà com un segon misteri d'Elx.
Apa, no exageris. A més, tampoc no hi cabrà tanta gent a l'església.
Es poden fer més representacions. I es podria repetir cada any sense problemes, perquè l'espai escènic no suposa una despesa de muntatge i es podria fer servir sempre que es vulgués. Quan tornis a Salomó, parla-ho amb l'alcalde.
Cas un dent a Fabià. Ara al tren ja no podré pensar en cap altra cosa. No em podré treure la teva idea del cap.
Aquesta era la meva intenció. Hauríem estat rucs de no fer-ho.
Això és En Guàrdia.
Antoni Virgili, quin salt, no?, d'una mena de representació feta al segle XIX, però amb una base d'edat moderna de 150 anys abans, 200 anys abans, que la gent de l'Institut del Teatre d'aquell moment, en Puigcerver, en Pericot, sobretot, que era un gran escenògraf i l'Avellan, s'hi posessin, clar, això és un canvi. Estem parlant de l'any 72, un any anys de modernitat, al final del franquisme.
I a més amb persones de paraules majors, eh?
Sí.
Va ser un trencament absolut, això. Fins i tot hi va haver bastanta oposició al poble per part de famílies que deien que això era un sacrilegi, que havia de ser això d'entrar a l'església a fer teatre.
Clar, normal.
Però missaires no eren gaire cap dels tres, eh?
No.
No.
Jo, el que vaig conèixer més va ser el Iago Pericot, i era un personatge extraordinari, tant.
Però amb això, gent creativa i que suma.
Sí.
Amb això com que ho van assumir molt clarament, tant els que estaven al davant de l'espectacle, diguem, la direcció, per dir-ho d'alguna manera, el fet que ho diguessin aquests monstres de l'escena, això va a missa, mai més ben dit.
Sí.
I l'alcalde d'aleshores també hi va jugar un paper fonamental, perquè si ell no s'hi hagués posat bé, ja no hauríem parlat. I aleshores, i és que ell fins i tot va fer gestions a l'arquebisbat de Tarragona, llavors hi havia el doctor Ponigol, que també era una persona molt dialogant en aquest sentit.
I oberta.
Una persona
i
molt
de
oberta,
país,
exacte, doncs que es va poder fer, i a partir d'aleshores ja no ho discuteix ningú el fet de fer-se dins de l'església. I clar, ja portem...
Què van fer? Van adaptar el text? Van adaptar l'escenari? Què van fer?
El text el va adaptar el mateix mossèn que havia fet la del 39.
Caram.
Evidentment en català, eh?
Sí.
Però, bueno, és que era una persona coneguda a nivell literari a nivell popular, diguem. I és el que fem ara, de fet.
O sigui, és la versió Mac, del 39 modificada al 72, diguem.
Sí, en català, evidentment.
Sí.
Centra l'església i després també hi ha un aspecte, diguem, estructural important, que és que entren en escena uns cronistes i d'aquesta manera es poden reduir algunes escenes. És a dir...
Perquè s'expliquen, diguéssim.
S'expliquen, es llegeixen, es narren allà. De manera que ara és un espectacle que dura en una hora i 20 minuts, aproximadament.
Sí, una durada normal, diguéssim. No aquelles durades antigues.
I tot seguit, sense
i amb ball,
intermedis, amb ballet, exacte. Hi ha música, hi ha dansa, hi ha teatre. Sí, i quadres plàstics.
I ara es fa cada any?
Cada any.
Ja heu fet allò...
El mes de maig, sí.
A l'engròs, això.
Sí.
O sigui, d'aquí un mes, més o menys, no?
Només ho vam... Exacte.
Sí.
15 dies.
Sí, és veritat.
Sí, uns 15 dies.
Sí.
Només es va interrompre per la Covid, per l'epidèmia, per la pandèmia, vaja.
No, però és els diumenges, no?
Això és els diumenges.
Ho feu diverses vegades.
Tots els diumenges.
Quatre diumenges.
Val, d'acord.
Els quatre diumenges de maig.
D'acord. Val, no, per aclarir-ho. No,
d'aquí 15 dies, el primer diumenge de maig...
I és obert a la gent o no?
Sí.
O només has de ser de Salomó?
No.
Tres generacions enrere, com a mínim.
No, el que és important, quan tu vas allà d'espectador, és que te n'adones que està el poble mobilitzat darrere d'aquestes coses, no? Vas allí i dius, escolti, en fi, allò, on puc deixar el cotxe, on puc aparcar, faci això, faci allò, on puc anar a dinar? Allò que veus que tothom, a excepció dels actors, que realment t'asseguro que el nivell de l'amateur del Teatre Català a Catalunya és elevat,
i
Salomó és una prova, és la gent, tothom hi ajuda, tothom hi ajuda.
És un senyal d'identitat, d'altra banda també, i jo crec que també un instrument de resistència cultural amb el català. Vull dir, no deix de ser un instrument que lluita contra aquesta mena de m'agrada molt el concepte de colonialisme lingüístic.
Sí, sí, sí.
No? I que, per tant, aquí, allò que sí, deia el Lluís Llach, no? Tossudament els saps, aquí,
i
fent
som,
força,
i
no?
Em sembla, a més, que el cas de Salomó és un cas particular com tots, i general com tots, també, sí. En el sentit que hi ha moltes poblacions del país
que
d'una manera o altra, fan... Òbviament, res és igual a cap altra cosa,
clar,
eh? Però,
clar, sí, sí.
Però cadascú fa la seva per fer coses d'aquest nivell i està molt bé.
I a veure si ens podem anar mantenint i a veure si podem anar defensant la llengua.
Tot... Sí,
ens hem trobat amb tres generacions simultànies damunt de l'escenari, eh?
Déu-n'hi-do.
D'avis a nets. Clar, és que hi surten un centenar de persones.
Déu-n'hi-do.
Clar. I entre els col·laboradors i tot plegat, 120... amb una població de poc més de 500 habitants, doncs feu càlculs.
Sí, sí, pràcticament tothom sí. Un dia o altre ja ha passat.
No hi ha família, pràcticament, que no hi aporti algú. No.
Doctor Antoni Virgili, hi anirem. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. Ell, a part de professor d'Història Medieval de l'Autònoma, és autor d'aquest llibre, El Vall del Sant Crist de Salomó, Història, Tradició, Mite i Identitat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, tu l'has vist dues vegades.
Dues vegades, no.
I acaba igual, les dues vegades?
Sí. Bueno, hi vaig anar amb una alternança només d'un any amb un altre pel mig. Però hi ha una cosa que és important, adonar-se'n, i amb això és humilitat, que la gent de l'època moderna també sabien treure, de la història, també sabien treure cultura i tradició. Que no que és una cosa d'ara, no ens creguem que hem inventat
sí.
El món. Fa molts anys que està inventat.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Martín, Albert Cortés i Xavier Pujol.